A Ràdio Olot ens avancem al futur. Matrix. Matrix, un programa per descobrir les últimes tendències tecnològiques i totes les novetats en xarxes socials i aplicacions informàtiques. Matrix. A Matrix sabràs com et comunicaràs a cada moment. Si vols descobrir-ho abans que ningú, escolta Matrix els dimecres al migdia a Ràdio Olot amb David Gené. Matrix.
Avui al Matrix parlarem de metavers, NFT i de la cruïlla entre tecnologia i cultura. I ho fem amb la Mònica Andreu, desenvolupadora de negoci del mercat d'indústries culturals i creatives d'Eurecat. Què tal, Mònica, com estàs?
Hola, bona tarda. Què tal, David?
Bé, molt, molt content de tenir-te al programa. Mònica, pels qui no et coneguin, explica'ns qui ets i a què et dediques.
Bé, jo sóc, realment sóc publicista de formació. A partir d'aquí doncs, vaig anar evolucionant cap al màrqueting digital, tot el tema de la tecnologia i la digitalització sempre m'havia tirat molt i seguint una mica les bases, no?, de formatives, doncs, vaig anar tirant cap al màrqueting estratègicament, no?, pensant com les empreses podien aplicar-ho per millorar el seu posicionament. A partir d'aquí, doncs, tirant també a nivell formatiu, doncs, com que comentava, no? Vull dir, realment la tecnologia és la meva passió, doncs em vaig embocar amb el tema de la intel·ligència artificial. Vaig començar a llegir, a mirar, doncs, a escoltar podcasts, a mirar doncs, notícies, articles. Vaig veure que realment era una tendència, no?, evident, no?, en un futur pròxim. I a partir d'aquí doncs, em vaig formar també en el que és intel·ligència artificial aplicada als negocis. He estat treballant en diversos sectors. Vaig començar amb mitjans de comunicació, més a nivell local, precisament a Vic. Després ja vaig passar a treballar al Periòdico de Catalunya i posteriorment he estat al sector immobiliari i al sector turístic, que és el que he estat més anys, no?, els últims 13 anys, fins que fa aproximadament un any, seguint una mica doncs, les meves aspiracions, no?, en treballar en temes tecnològics, vaig entrar a Eurecat i fins ara doncs, intentant doncs, ajudar les empreses a realitzar, no?, a motivar-les a que facin aquesta transformació i que vagin aquest camí, no?, cap a la innovació i que realment doncs, ens tinguem, doncs, siguem un país molt fort, no?, en aquest sentit. Per tant, una mica la meva funció és aquesta. Molt focalitzat, això sí, en el que és el sector cultural i d'indústries creatives, tal com tu mateix m'has introduït.
Pels qui no coneguin l'Eurecat, com ho explicaríem breument, què és i a què es dedica? Perquè si mirem a la web d'Eurecat veiem que toca molts àmbits, però com podríem resumir la seva activitat?
Molt resumidament, Eurecat és una fusió de diferents centres tecnològics i d'investigació de Catalunya. Som 11 centres a Catalunya, més un que tenim a Santiago de Chile. Per tant, també el mercat internacional el toquem bastant. I la nostra funció, precisament, és això, no? És traslladar el coneixement que ja existeix a les universitats en quant a investigació, passar-ho en el món empresarial, no? Una mica que faltava aquest pas, no?, de com podíem aplicar tots aquests avanços, no?, avanços que n'hi ha en aquest nivell, com els podem aplicar a nivell d'empresa. I una mica el nostre objectiu és aquest, no? Doncs aprofitats d'aquestes tecnologies més disruptives, tots aquests avanços tecnològics innovadors que estan sorgint i traslladar-los amb la part més funcional i operativa de les empreses, ajudant doncs, també a la conceptualització de nous productes, nous serveis, noves metodologies, en tots els processos, tant des del tema més analític i de fer doncs, estudis de viabilitat, de si un producte va bé, si un servei va bé, fins a posar-ho en marxa, no? Vull dir, tota la traçabilitat, tota aquesta trajectòria, no?, del procés ho podem fer des d'Eurecat. Llavors, com comentaves, toquem pràcticament tots els sectors, vull dir, des de l'automoció, tema tèxtil, tema d'indústria, manufacturera, tema de turisme, cultura, TIC, toquem molts sectors. Per tant, vull dir que som moltíssima gent, quasi bé, home, estem parlant de pràcticament 700 persones treballant.
Déu-n'hi-do.
Som uns quants.
Déu-n'hi-do. I quina nota els hi posaries a les empreses catalanes? Fem els deures a l'hora de digitalitzar-nos i d'estar al dia o encara...
Hi ha de tot, no voldria enganyar-te, hi ha de tot. Sí que crec que hi ha ganes, sí que crec que hi ha realment... comencen a haver una consciència real, no?, de que estem en un moment de revolució industrial, no?, que parlen de la quarta revolució industrial. És cert, estem en un punt crític en aquest sentit, vull dir que ens arriba tota una sèrie d'innovació tecnològica molt important, que feia molts anys que no la patíem, i costa, sobretot potser les petites i mitjanes empreses, potser els hi costa més perquè tenen menys recursos econòmics i invertir sobre un tema com aquest doncs els hi pot costar més, i les empreses grans doncs tenen més recursos de personal, més recursos econòmics i potser els hi és més fàcil, no? Llavors sí que és veritat que aquí potser hi ha un gap, no? Hi ha una diferència entre les grans empreses i petites, però és veritat que les mitjanes i petites empreses cada vegada són més conscients que hi ha aquesta necessitat i que s'ha de canviar. Hem d'innovar, hem de ser potents i hem de tornar a ser una Catalunya forta, no? Vull dir que ja ho som, però encara més, no? I això és anar junts, agafats a la mà, intentar potenciar doncs això, no? Tota aquesta energia que tenim els empresaris catalans, no? I les empreses catalanes, doncs, tirar endavant i segur que la nota ara és molt bona, però encara pot arribar a ser molt més.
Catalunya és un país que ha estat punter al llarg de la seva història en l'àmbit empresarial, en diferents sectors, hi ha hagut diferents etapes i s'ha sabut anar renovant sense anar més lluny. Ara mateix podríem dir que és també un pol de talent en sectors punters com pot ser la indústria del videojoc o altres indústries tecnològiques. Però Catalunya també és un país de petita empresa, d'empresa familiar, d'empresa tradicional. Per on pot començar aquest empresari que ens està escoltant i que diu això que diuen la Mònica i en David sona molt bonic, però això a la pràctica, per on començo? Com pot començar un empresari a dir jo realment vull innovar, vull estar al dia, vull que la meva empresa sigui una empresa del segle XXI?
Aquesta frase que acabes de dir és la més important. És a dir, l'empresari el primer que ha de fer és estar convençut que vol un canvi. Una vegada estigui convençut que vol aquest canvi, ja té eines per poder realitzar-los i dur-los a terme. És molt important que la persona, l'empresari, s'informi molt bé, que es formi molt bé també, perquè tampoc el que no s'ha de fer ni el petit empresari ni el gran empresari, però sobretot els petits que potser tenen més desconeixement, és agafar i dir, home, doncs ara, com que ve això del metavers i tots hem de fer avatars, vinga, doncs anem a fer metaversos, no? No, perquè si realment no saps per què el necessites, o potser no et cal en aquest moment, no hem de ser molt agosarats, no? I fer-ho perquè toca. No, informem-nos bé, formem-nos de tot el que n'hi ha. I en aquests moments estem rebent uns ajuts econòmics per part d'Europa, que són els Next Generation, que són molt potents, s'estan repartint molts diners. Llavors, assessorant-se bé, és simplement doncs, detectar quins són aquells ajuts que més ens interessen i anar a buscar-los. No tots els ajuts són del 100%, però sí que són uns ajuts molt interessants que moltes vegades ajuden a fer doncs aquest canvi, no? Aquesta transformació digital. Per tant, ara és un bon moment de fer-ho. Quan s'acabin els diners, ja ho veurem, però ara mateix n'hi ha diners, s'estan destinant i és quan s'ha de fer. Per tant, si realment hi ha l'empresari realment ho té molt clar, que necessita el canvi i és la millor manera per tirar endavant l'empresa, vull dir que seria la millor posició que podria tenir, no? Si ho té molt clar, opcions n'hi ha. Informa't, busca diners i tindràs la solució.
Casos d'èxit d'Eurecat? Alguna història que ens puguis explicar? Algun cas concret que pugui inspirar algun dels nostres oients?
Sí, realment, clar, nosaltres treballem amb moltíssimes empreses i hem fet molts projectes. Hem fet projectes a nivell més petit, més local, hem fet projectes a nivell estatal, a nivell europeu. Vull dir que realment tenim projectes de tot tipus. Pensant-hi una mica per sobre. Mira, jo personalment, primer començaré per un que és un projecte que l'estic portant a terme. Sí que és veritat que encara l'estem treballant, però...
No cal dir noms.
Però el puc explicar?
No cal dir noms.
Sí, però el puc explicar. Tinc el seu permís perquè l'explico moltes vegades quan faig alguna ponència o bueno, quan xerro una mica sobre els casos d'Eurecat i sí, puc fer-ho. És un doctor de Girona, precisament. Té la seva consulta mèdica i té el seu doncs, laboratori d'investigació biològica. Vull dir que té el seu, diguéssim, core business, no? La feina principal és de doctor. Però ens ha sortit artista. Llavors, a part, el que va fer ell és estudiar com, a partir de l'ADN de les persones, podia crear quadres. Llavors, ha creat una sèrie d'algoritmes que s'apliquen, si t'agafen, per exemple, un cabell, no? De fora un cabell, et fan una anàlisi, un estudi, d'allà es treuen una sèrie d'algoritmes i d'aquests algoritmes surten doncs, uns colors i unes formes determinades que t'identifiquen a tu com a persona. Llavors, realment, com que totes les persones són diferents, doncs totes quadres són diferents. I ara doncs, estem treballant fent els NFTs, que és una altra d'aquestes tecnologies que se senten molt i que també es treballen, i posteriorment també farem galeries d'art dintre d'algun metavers, no? Vull dir que ara estem justament en aquest projecte, no? Això seria un cas que personalment ho trobo doncs, molt maco, no? Perquè és una nova oportunitat de negoci que aquest senyor ho fa de més perquè vol i li agrada i escolta, més, és, de veritat que és una cosa molt, molt, molt curiosa i molt, molt divertida i molt diferent. Clar, altres casos. Bueno, nosaltres, per exemple, tenim una empresa de ceba que es diu Splendid Food, que és una empresa agroalimentària que es dedica bàsicament al tema d'embotits. Doncs, vam fer amb ells una aplicant intel·ligència artificial i sensors. El que hem aconseguit és que tot el procés de la curació de l'embotit sigui molt, molt més òptim, no? I sigui molt més ràpid i el producte sigui de major qualitat. Es genera tota una sèrie de dades cada vegada, o sigui, durant el procés de curació, i llavors, a partir d'aquí, es generen tot unes informacions, unes prediccions, i es prenen unes decisions perquè això, doncs el fuet, no?, doncs pugui sortir amb una qualitat extraordinària. També tenim, un altre projecte, amb una empresa que es diu Flick Hockey, no recordo malament, doncs s'ha creat una línia esportiva del rendiment a partir dels residus de plàstic marins. O sigui, hem agafat els residus i a partir d'aquí doncs, s'ha realitzat doncs, uns treballs d'investigació amb la nostra unitat tecnològica corresponent, no?, que es dedica a aquest tipus de productes i estem fent doncs, roba del rendiment esportiva. Vull dir que te la pots posar tu, David, o me la puc posar jo i està feta de residus marins. Vull dir que és molt, 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 molt xulo, la veritat, perquè sempre tot aquest tema d'economia circular i sostenibilitat, Eurecat sempre ho defensa molt, perquè a més també forma part del futur i és una cosa que hem de valorar molt. A veure, també tenim, per exemple, doncs, una plataforma digital, no?, que permet monitoritzar a través també de l'aplicació d'intel·ligència artificial l'evolució de pacients que tenen una mobilitat reduïda. Llavors, el que et permet és veure, no?, detectar doncs com evoluciona, no?, aquesta mobilitat, si està perdent doncs, l'equilibri, si està perdent doncs, una sèrie de funcions, no?, i si va empitjorant, si va millorant. Llavors, tot això a través d'intel·ligència artificial va analitzant el pacient i van sortint uns resultats que ajuden després a l'equip mèdic també a prendre decisions en quant a medicació, en quant a exercicis. Bueno, realment, podria explicar-te bastants més, però...
Si algú tenia perjudicis, segurament se li hauran esvaït, perquè un metge que fa art, una empresa d'embotits que fa servir intel·ligència artificial pel procés de curació, una empresa que fa material esportiu a partir de residus marins. És a dir, desmentim clarament que els grans avenços tecnològics són només per a empreses tecnològiques, sinó que qualsevol empresa, qualsevol activitat se'n pot beneficiar.
Qualsevol empresa. Des d'Eurecat nosaltres treballem, de fet és un dels nostres objectius també. Som conscients que les empreses petites i mitjanes requereixen d'un ajut, no? I que poden aconseguir realment moltes coses interessants. A vegades nous models de negoci i nous serveis i nous productes que inimaginables, no? Que fins ara doncs, pensava, no, potser podem millorar afegint, doncs, millorant aquesta màquina o no, o que els animals doncs, prenguin aquest tipus d'aliment amb aquest tal, i amb això potser... No, realment, la interacció de la tecnologia amb tots els processos de industrials o en tots els serveis, perquè en turisme o en cultura, tot això, que no n'hi ha una producció, però sí que n'hi ha un servei. O sigui, tota aquesta interacció és apassionant. És que es poden fer moltes coses. Podem millorar moltíssim. Simplement és el que dèiem abans, tenir ganes i posar-se realment a buscar doncs, algú que t'ajudi i informar-se bé. Però poder es pot.
No, realment, segurament estem en el moment de l'evolució de la humanitat en la que tenim més eines al nostre abast i la qüestió, com sempre que tenim eines, és quin ús en fem d'aquestes eines. En la introducció comentaves la teva passió i la teva formació també en temes d'intel·ligència artificial. En les darreres setmanes la intel·ligència artificial ha ocupat titulars dels mitjans de comunicació, un dels projectes segurament que ara mateix té més ressò als mitjans és aquests projectes de OpenAI, el ChatGPT, quin ús se'n fa d'eines d'aquest tipus, i a mi m'agradaria parlar a més amb una persona que està en l'àmbit cultural, com impacten aquestes tecnologies, aquestes eines que ens permeten crear textos des del no-re, que ens permeten crear imatges des del no-re a partir de l'aprenentatge que han fet les pròpies màquines. Quin impacte té això en la cultura i si canviarà, tu creus, els nostres hàbits a l'hora de crear i consumir cultura?
Alguna cosa canviarà. La tecnologia, igual que ens va canviar la vida quan va entrar internet. En el seu moment ningú s'ho pensava, no? Vull dir, tots pensaven, bueno, escolta'm, aquí pots buscar informació, però tot el que ha anat evolucionant posteriorment ens ha canviat a nivell d'empresa, ens ha canviat els hàbits socials, les relacions socials, personals, ens ho ha canviat tot. Fins al punt, inclús, que estem perdent una mica, no?, el nord, a vegades, amb tanta tecnologia, i això que jo sóc pro-tecnòloga, però entenc que a vegades també ens hem deixat una mica absorbir massa pel món tecnològic, però canviarà, evidentment. Tots aquests programes OpenAI, al final OpenAI és una plataforma on hi ha al darrere doncs, tot uns investigadors que el que estan fent, òbviament, és intentar, a través de la intel·ligència artificial, buscar unes millors solucions. Tot això també després s'ha de traslladar en el món empresarial. Ara han tret el GPT, han tret també el DALI, que el DALI, van pel DALI 2, si no recordo malament, que també el que fa és això, no? Tu escrius un text i et crea directament una imatge. Tot això està encara en procés, o sigui, hi ha molts biaixos, vull dir que encara tot això requereix molt d'aprenentatge. Al final, la intel·ligència artificial requereix de molt de temps d'autoaprenentatge, perquè si no, no seria intel·ligència artificial, no? Llavors seria simplement una programació. Perquè una màquina arribi a fer una acció que faria un ser humà, requereix d'un aprenentatge i un entrenament impressionant. Llavors, tot això estem parlant de, en el cas, per exemple, del xat, no? Estem parlant de que hi ha diferents argots, diferents idiomes, paraules tallades que nosaltres mateixos, el per què, per exemple, posem PQ, no? Vull dir, si tot aquest tipus de coses, tot això les màquines ho han d'aprendre. Això, al final, si es fa un bon ús, si hi ha una bona base, diguéssim, legal al darrere, que també una mica es pretén això, no? Tot això, realment, ens pot ajudar, a més que destruir-nos, no? Vull dir, la idea és que utilitzem la intel·ligència artificial de manera, mai millor dit, intel·ligent per part nostra. Llavors, sí que canviarà moltes coses, segurament potser no escriurem tant perquè inclús els xats seran més aviat de veu, no? Vull dir, ja preguntarem en el mateix ordinador, ja no farem la recerca escrivint, direm vull reservar una taula pel restaurant X, doncs directament el software ja farà la reserva en aquest restaurant i tot serà verbal. O sigui, hi haurà canvis. S'han de procurar que els canvis siguin en positiu. En el tema tant de producció com de consumidors, Vull dir, com a consumidors també ens hem d'acostumar a aquests canvis, però ho farem. És una evolució lenta. No serà d'avui per demà. El que és veritat que genera molta por, sobretot amb els artistes, no? Quan veus un programa que t'està fent un quadre, no? Que dius, bueno, anem a veure, si jo estic aquí fent un quadre perfecte amb la meva creativitat i la meva inspiració. A veure, segurament hi haurà una part més tècnica, diguéssim, que podrà ser substituïda per la part més doncs, tecnològicament, no? Diguéssim, doncs, per la intel·ligència artificial, no? Per aquests softwares. Però és veritat que hi ha la part més creativa, que això difícilment, o almenys ara, a dia d'avui, no es contempla de manera, i en alguns potser sí, però no es contempla de manera, si més no, imminent, aquesta part creativa seguirà estant. I sortiran altres necessitats, no? Vull dir, potser una persona, un publicista, per exemple, jo que sóc publicista, tot i que he exercit molt poc de publicista, però ho sóc, si realment vull fer un cartell, no? Vull fer una... Bueno, vull fer un anunci, no?, sobre... Clar, jo li puc demanar al Dalí, fes-me, un dibuix sobre la platja amb el sol que en aquell moment està sortint i tal. Me'l farà. Però potser aquell anunci, amb aquell disseny, no encaixa realment amb la marca que jo estic intentant publicitar. Llavors, aquí aquesta part creativa i de control seguirà estant. Per tant, no pànic, no pànic, que és una mica el missatge, que no ens vindran a substituir. Les eines tecnològiques vindran a ajudar-nos i això és el que hem de procurar, i per això està també la part legislativa, perquè precisament aquesta sigui la finalitat.
Si hi ha algun estudiant que s'ha perdut i ens està escoltant aquí al Matrix i diu, ostres, això que expliquen està molt bé, de fet jo ja faig servir el ChatGPT per fer els deures de l'institut o de la universitat, Mònica, què li podem aconsellar que estudiï per poder treure tot el fruit a tot això que estem parlant? Quines serien les carreres ara? A la meva època es parlava que tenen més sortida. Quines carreres tenen sortida ara? Què es busca en perfils professionals?
Vale, primer deixa'm fer-te un incís. En aquest estudiant que vol fer els exàmens amb el ChatGPT, que no ho faci, perquè a Nova York, per exemple, no sé si has vist que han prohibit a les escoles, han detectat que encara hi ha el que deien biaixos.
Sí.
Això és una cosa d'anar-ho millorant. El tema dels estudis... Mira, nosaltres, per exemple, estem tenint realment molts problemes per trobar nois que vulguin treballar. No que vulguin, no. Que n'hi hagi mans. És a dir, ens costa molt trobar mans per treballar-hi amb el món tecnològic, perquè és tal el boom que està havent-hi, per exemple, en temes relacionats amb ciberseguretat, en temes relacionats amb intel·ligència artificial o big data, que estan entre ells molt relacionats, però al final doncs, hi ha carreres que tiren més cap a un cantó o cap a l'altre, no? Però tot aquest tema mons immersius, el tema de producció immersiva, tot això té un futur impressionant, impressionant. Sobretot, des del meu humil punt de vista, el tema de la intel·ligència artificial. Això és un tema que ara mateix, en aquests moments, sembla que les empreses ja ho comencen a interioritzar, que és necessari, i ara és quan ve el boom, quan va venir el seu moment internet. Ara és quan ve el boom, i és totes aquestes persones que s'estudien això, pràcticament tenen la feina assegurada al 100%. De fet, els anirem a buscar nosaltres personalment a la universitat, perquè costa molt, és impressionant, David. No n'hi ha persones, no hi ha nanos, no hi ha persones formades per poder cobrir totes les vacants que tenim, no només Eurecat, sinó en general totes les empreses tecnològiques. És un tema que parlem moltíssim, quan ens juntem gent que estem en el sector, que no trobem gent. Uh-huh. És a dir, futur n'hi ha molt si estudies aquest tipus de carreres o de graus.
Per tant, nois i noies que malauradament encara són un percentatge minoritari, es parla d'un 30% en el sector tecnològic de llocs de treball ocupats per dones. Nois i noies, ja heu sentit la Mònica, intel·ligència artificial, big data, totes aquestes estudis o carreres que clarament tenen sortida, que segurament abans de que acabeu els estudis ja us vindran a buscar per oferir-nos unes feines estupendes. Estem a la recta final del Matrix d'avui. Comencem un nou any. Mònica, quins plans o quins reptes des de la teva posició o com a Eurecat o en el teu departament teniu per aquest any? Quins plans de futur hi ha per aquest 2023? Com es presenta?
Molts. De veritat que se'ns fa vertiginós cada vegada que pensem tot el que hem de fer. En el meu cas, sobretot el tema de blockchain, NFTs, metavers, aquestes tecnologies que van molt encaixades amb el tema d'indústries culturals i creatives. Tot això, personalment, ho treballarem molt. En el tema turisme, també. El tema turisme és un sector que ha patit molt la pandèmia, és un sector que ara s'està començant a refer i ara és quan ha de fer també el canvi. Llavors, realment hi ha moltes oportunitats també de millora, sobretot a través dels NFTs, per exemple, per fer un tema de reserves, de fidelització, també els concerts, vull dir, no només el turisme, vull dir també altres sectors, vull dir, tot això és ara el moment de fer-ho. És relativament econòmic, que això també és important saber-ho, que a vegades ens pensem que realment la tecnologia és molt cara. No és tan cara. Si realment el projecte es fa bé i a més es demana subvencions, no és tan cara. Llavors, reptes, doncs intentar aterrar aquestes tecnologies emergents que estava comentant. També sumo aquí la intel·ligència artificial, com no, perquè realment és la tecnologia segurament més forta que tindrem aquest any proper, Per tant, treballar totes aquestes tecnologies en tots els sectors, perquè es poden aplicar en pràcticament tots els sectors, no només en el meu, sinó que també en molts altres. Així que ens esperen uns anys de canvi importants. La pandèmia ens ho ha accelerat, això ja ho sabem tots, ens ha acostumat a submergir-nos més i a dependre més de la tecnologia, per tant, és el moment de, com a empresa, doncs, començar a fer aquests canvis i innovar, i sabent que els consumidors ja ens estem acostumant a això, per tant, és el moment de realment entrar-los, o sigui, anar-los focalitzant més cap a, no, aquestes solucions tecnològiques que com a empresa doncs vagis implementant, perquè ja estem més acostumats. Ara ja és el dia a dia, la tecnologia.
Prenem nota i esperem que els oients del Matrix també prenguin nota i facin aquest salt a la piscina de la digitalització, d'automatitzar processos, de digitalitzar processos i de, al cap i a la fi, com dèiem abans, posar l'empresa al segle XXI. Mònica Andreu, desenvolupadora de negoci del mercat d'indústries culturals i creatives d'Eurecat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, a David, a vosaltres, a tu especialment, i a reveure, i aquí estem pel que necessitem. Gràcies, David.
Gràcies.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.